El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres a l'estudi Ramon Bernil ja hi són la Insana Iconesa i en Marc Monells. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia. Bon dia.
S'incorporaran ara al llarg de la tertúlia en Jordi Casas i en Toni Ramon, amb qui també volem tractar diversos temes d'actualitat local i nacional. Comencem parlant del que ha passat aquesta nit a Sant Cugat. Agents antiavalots han desallotjat a 11:45 de la nit els 13 membres de la PA de Rubí que aquest dilluns havien ocupat la seu de Catalunya Caixa a l'avinguda de Torreblanca. Amb l'ordre judicial, una vintena d'antidisturbis han tret els ocupants del local enmig de crits i la protesta de membres de la PA i ciutadans també concentrats al carrer. El servei d'emergències ha atès 5 ferits lleus per contusions i també atacs d'ansietat en aquest desallotjament que s'ha produït en 10 minuts. Des de fa més d'un mes, recordem, la PA de Rubí reclama a Sant Cugat la dació de pagament per a una vintena de casos d'aquest municipi veí. Estan instal·lats, el deuen haver vist ja al carrer Villar, en una concentració que, com dèiem, dura més de mes i mig. Què els ha semblat aquesta actuació dels agents antiavalots i, sobretot, què creuen que ha de fer la PA de Rubí? Perquè hi ha el debat sobre si la PA de Rubí hauria d'estar protestant a Sant Cugat o no i quina ha de ser l'actuació de l'administració davant d'aquest tipus de protestes. Ainsane?
Bueno, són masses preguntes i la veritat és que no tinc massa respostes. Però, a veure, jo desconec la lletra petita d'aquesta notícia en el sentit que sabem que han estat 48 dies al carrer Villar fent ocupació de via pública. Sabem que finalment van decidir fer un increxendo, fer una ocupació de la sucursal i que, per tant, els responsables de la sucursal van decidir doncs, denunciar, no? I que els Mossos van actuar ahir, com bé has dit, a la nit. Jo he vist les imatges de Cugat.cat i que els oients poden entrar i veure les imatges i jo no hi era ahir al carrer Villar, però potser l'actuació va estar desproporcionada, segurament, i aquest és el tema, no? Vaig veure també la responsable de la PA de Rubí fent unes declaracions i en què ells, sobretot, eren gent pacífica, gens agressiva, que es manifestaven pel dret a l'habitatge. I bé, el que m'agradaria saber en quins termes s'ha produït la mediació que s'esmenta a la notícia. No?
Que n'hi va haver-hi, o va haver-hi
intent. Que va haver-hi un intent de mediació i a quins termes es va produir aquesta mediació, perquè crec que és important saber-ho, no? Jo ho desconec, però potser l'actuació dels Mossos va ser desproporcionada.
Marc Monells, que també ha vist el vídeo, em sembla.
Sí, el vídeo ja no havíem sentit parlar. Les actuacions de la policia sempre s'acusen de desproporcionades. Podríem dir que també, de vegades, les ocupacions són desproporcionades, no? Perquè vas a un lloc que no és teu, que no pagues, que no només no pagues, sinó que normalment punxes la llum, les escomeses del que paguem entre tots, i en aquest país sempre tendim a posar-nos de costat del feble. Amb això jo estic d'acord. A mi em sap molt de greu la situació de precarietat i de dificultats per assolir una vivenda digna de la població en general, des dels joves de tots els nivells. Ara bé, això, en el meu cas, no justifica ocupacions. Crec que s'hauria d'arribar a un acord i s'estan començant a fer passos tímids, però a la línia de que no té sentit que hi hagi un parc de vivendes buit molt important i una quantitat molt important de gent que no té on anar o que l'estan traient, no? Sabem que hi ha entitats que no fan fora les ocupacions, però el que va passar ahir no era això, no estaven ocupant una vivenda, no? Estaven ocupant un espai on la gent va a treballar avui pel dematí, on la gent va a treure diners o té que anar a treure diners avui pel dematí, per tant, era lògica l'actuació d'ahir.
Toni Ramon, molt bon dia, que s'acaba d'incorporar.
Molt bon dia.
Que em consta que també ha estat al corrent del que ha passat aquesta nit a l'APA.
Bastant en directe.
Amb l'APA, sí, exacte.
Per coneguts i amics que enviaven whatsapps. Vaja, com sempre, segurament en aquest tipus de manifestació, de concentració, de denúncia, diguem-li com vulguem, els menys culpables, entre cometes, són els treballadors i treballadores d'una oficina, però malauradament la ciutadania poques maneres té d'accedir a aquell que qui realment ha tingut les responsabilitats d'aquestes operacions, doncs, tot lo legals que tu vulguis, però d'una manca d'ètica absoluta que han tingut els bancs, i per tant l'única eina que ens queda, o que li queda a la ciutadania en general, és manifestar-se davant d'aquestes oficines, perquè no tens més opció d'anar més amunt. Ahir, bueno, em sembla que va recórrer tot amb molta celeritat, vull dir, la mateixa ocupació es va produir ahir
a la tarda,
el desallotjament ahir a la nit. Bueno, jo crec que més que entrar a valorar si és adequat o no, no, com ocupar un espai públic o un espai administratiu d'una empresa com és en aquest cas Catalunya Caixa, doncs em sembla que el que hauríem de posar sobre la taula és la situació que estan vivint moltes persones d'aquest país, no només els acampats i els no acampats, que estan patint doncs les accions, com dèiem abans, segurament tot lo legal que vulguis, però d'una manca d'ètica i de professionalitat del sector bancari d'aquest país, sector bancari que hem rescatat entre tots, i sector bancari que ens està costant horrors demanar els responsabilitats. Per tant, entenc perfectament que la gent es manifesti, entenc perfectament, malgrat que els treballadors d'una oficina no tenen cap culpa, doncs que la gent ocupi una oficina, i bé, el vídeo sí que no l'he vist, ho anava rebent, diguéssim, per WhatsApp el que estava passant, però m'imagino que, bueno, com en tot tipus de desallotjament violent, doncs és evident, doncs, que els Mossos en aquest cas doncs van fer servir la força, i per tant contra uns manifestants en aquest cas doncs indefensos en tots els sentits, per la via de la força i per la via doncs de la legalitat.
Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant del desallotjament que va haver-hi ahir a Catalunya Caixa, a l'avinguda de Torreblanca. 13 membres de l'APA de Rubí van ocupar l'espai a la tarda, va haver-hi la denúncia corresponent de l'entitat i una vintena d'antidisturbis els van treure del local. 5 ferits lleus per contusions i atacs d'ansietat. Algun comentari sobre la protesta de l'APA de Rubí a Sant Cugat?
No. Jo crec que el primer que m'ha fet en fred perquè no sabia res. Però ja ha comentat una mica el Toni, no? Vull dir, és el creuament d'aquestes coses, el creuament, com deia ell, de la impotència de les persones que es troben en aquesta situació, que no tenen una solució, a vegades amb uns treballadors del sector que tampoc tenen la culpa, no? Perquè ells no prenen les grans decisions que després involucren a la gent d'aquesta forma tan negativa, no? I en quant a les característiques exactes del desallotjament, no sé com va anar, però bueno, aquestes coses sempre fan de mal fer, i si no tens el tacte suficient encara és pitjor, no? En tot cas, no sé, perquè el desallotjament, qui el va...
Mossos d'Esquadra,
d'una
denúncia que va presentar Catalunya Caixa que li havien ocupat el seu espai.
No sé, jo crec que l'única solució d'això és que solucionin els problemes d'aquesta gent que estan amb la hipoteca que els hi desnona el pis, no? Vull dir, i ara no sé si... Ara no sabia si la hipoteca afecta exactament aquesta caixa o no, o... No,
hipoteques que en alguns casos s'han venut
a fons
voltors, si no...
De la plataforma de la gent que estava allà, si la hipoteca afecta concretament aquesta delegació, per entendre's.
No, són de Catalunya Caixa i estan fent les concentracions en diferents
oficines. Sí, això
oficines,
sí, sí,
no,
sí, sí.
No és que siguin d'aquella oficina. Però, a veure, gent impotent davant d'una hipoteca que s'ha venut, doncs, en alguns casos a uns fons que no tenen cap mena de, evidentment, ni d'interès ni de tacte a tractar amb persones. Que en alguns casos són empreses bancàries o del sector financer nord-americà, que en alguns casos tenen una única oficina en tot l'estat espanyol, i deixen absolutament a les persones amb el cul a l'aire. I per tant, torno a dir, segurament els treballadors d'una oficina no en són els responsables i són els que menys culpa tenen i són els que estan patint a l'estrès i al malestar d'aquestes concentracions, però davant de la impossibilitat, davant de la resposta de qui realment va prendre aquestes decisions i de qui realment hauria de defensar, doncs, torno a dir, entenc perfectament aquestes concentracions i aquestes situacions, perquè aquesta gent està absolutament desemparada.
El Pep ha tret un tema que és que, a més, es veu que són de Rubí, no?
Són de Rubí, els afectats són de Rubí, i han portat la protesta a Sant Cugat.
Sí, perquè es veu que allà no els hi fan cas, no? I aleshores es veu com que l'alcaldessa de Rubí ha dit que no vol saber res, que no pensa negociar i que no hi ha res a fer, doncs anem a Sant Cugat a veure si aquí...
Per què ha de negociar l'alcaldessa de Rubí aquí?
No? Perquè han de venir els ocupes de Rubí aquí a protestar.
No, però és que no entenc...
No, no, és que això, jo tinc un input d'aquest, no? Diu, no, no, és que arribo que allà els indica, no els hi faran cas, i no, 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 ho seran, anem a Sant Cugat, a veure si allà tenim més èxit o més ressò. I això, no sé, jo nosaltres... No,
havien fet protesta a Rubí i després la van traslladar a Sant Cugat, vull dir que ells havien fet també una acampada, entre cometes, davant de seus de Catalunya Caixa al seu municipi, vull dir, també per aclarir-ho, vull dir, no és que vinguessin directament aquí, vull dir que allà ja havien fet protesta.
I a Rubí què va passar? Va haver-hi algun desallotjament o...?
Les notícies que tinc jo és que per l'acumulació de multes que se'ls va fer per ocupació de la via pública van traslladar també la protesta a Sant Cugat i altres municipis de l'entorn, doncs, per intentar esquivar i també, doncs, aconseguir ressò i explicar la seva situació.
A veure, la imatge a vegades...
Que no sé si és coincidència perquè el senyor Narcís Serra visqui a Sant Cugat, que també podria ser, no? O vaja...
No, no, però no, el problema és que el senyor Narcís Serra no treballa a l'oficina a l'Avinguda Torreblanca,
no, no.
Ni a la del carrer Villar. O sigui, que... M'enteneu?
N'hi ha cap sucursal.
Aquest és el problema.
No està allà la finestreta que diuen.
Que prenen les decisions, cobren totes les comissions, però evidentment no assumeixen ni una responsabilitat, sinó tot el contrari, que encara van al Parlament i s'hi llueixen.
I no va ser l'altre dia que va sortir a la premsa que el jutjat corresponent, el que sigui, ha obligat la Caixa Catalunya a pals i l'indemnització aquells dos, el Tudó i companyia, no eren Caixa Catalunya?
Tudó era Caixa Catalunya.
Banc Sabadell, no?
No, 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 no. No era Caixa Catalunya, el Tudó i no sé qui més, que els van donar una indemnització escandalosa. Sí. Que
ara t'ho miro.
Que va haver una denúncia de la pròpia Caixa i que ara els han donat la raó i els han de pagar.
No ho sé.
Em sembla que sí. Sí, sí. Ho vaig llegir dissabte.
Perquè ja era quan la Caixa feia aigües...
Pues això, veus, aquests senyors, aquests aquests no sentiran la pressió al clatell de la plataforma, aquests.
Ja he trobat la notícia, en aquest cas l'he trobat a Diari de Girona,
sí.
I si es carrega la notícia t'ho diré, però entenc que hi ha una indemnització de 1,2 milions al senyor Tudó.
Però és Caixa Catalunya?
Sí, Catalunya Caixa.
Catalunya Caixa, vale, que l'havia recorregut i ara el jutjat de lo social, el corresponent, i la raó.
Quan es carregui t'ho acaba de
dir. No, 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 és
dir.
Igual, ja està, no.
Catalunya Caixa haurà de pagar 1,2 milions d'euros a Tudó i Masdana. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs presentat per l'entitat contra la indemnització als dos alts exdirectius.
Sí, sí, sí. Sí, sí, però hem de cobrar. Com que fan aquests contactes blindats, és allò que diuen, no és ètic, però és legal.
Sí, sí.
Que ara es porta molt això. No és ètic, però és legal. Clar, com que és legal, perquè hi ha un contracte blindat, doncs pues a cobrar-t'ho. Bueno, en fi, no ho sé.
Algun comentari més,
no,
doncs?
No, que és un tema... És un tema...
No, que es manifestin a Rubí, a Sant Cugat, a Sabadell, a Terrassa o a Barcelona, sí. Per mi és absolutament indiferent. També està bé, doncs, que vinguin a Sant Cugat. També està molt bé, doncs, que gent que li queda, o es pensa que li queda molt lluny tota aquesta problemàtica, doncs, que la visqui una mica a prop, i a veure si tots una miqueta ens conscienciem del que hem deixat fer en aquests voltors que han governat no només a l'Estat, sinó als bancs i les caixes.
Jo és que vull parlar del tema del dia que és...
No, però vaja, ara ho veurem.
Marc, que són i 28.
No, bueno, és igual, no, és que no vull afegir més, ja ho ha dit el Toni, no cal afegir res més, que estem donant
voltes al mateix. En tot cas, qui vulgui veure les imatges de què va passar ahir...
Pot ser que avui parli més que Jordi Casas, en aquesta tertúlia.
És que m'ho metge amb
molt. Està refredat, no, Jordi? Se't nota l'anar...
No, refredat, no, m'has metgeat a la dutxa, tu, quan m'has trucat.
Ostres, no volia interrompre, eh?
Perdona, de la dutxa aquí en 5 minuts té mèrit, eh?
Té mèrit, té mèrit. Parlem del 9 de novembre, parlem de les dades...
Estàs esbandit, eh?
De Sant Cugat, 32.130 santcugatencs han votat en el procés participatiu del 9 de novembre d'aquest diumenge, segons dades ja oficials facilitades per la Generalitat. El nombre de votants equival al 46,3% de les 69.249 persones que tenien dret a votar. Pel que fa als resultats, les dades del govern donen la victòria al doble sí, amb un 82,07% dels vots, el sí no es queda a Sant Cugat amb un 12,31% i el no assoleix un 3%. El percentatge restant, que queda per arribar al 100%, es divideix entre el sí blanc, el vot en blanc i altres. A Catalunya va haver-hi també els resultats definitius ahir, 1,8 milions, un 80% a favor del sí-sí, i el sí no suma 232.000 sufragis i el no 104.000. Tot això amb 2.305.290 vots emesos. He intentat donar les xifres, ja sé que és una mica caòtic. En tot cas, comencem parlant per Sant Cugat, si els sembla, sobre les xifres de Sant Cugat, que els sembla tot el que va passar diumenge a la nostra ciutat, i després ja farem un balanç més general de Catalunya i a partir d'ara què, no? Que és la pregunta que
jo,
molts ens
fem. No, no, un aclariment abans del debat, digues. Perquè jo vaig mirar cua.cat, aquests 69.000
sí.
Inclou estrangers.
Inclou estrangers, vale. I també els majors de 16 anys. No, són dades que la Generalitat... No, ho dic per especificar-ho, perquè avui hi ha hagut un error en un mitjà, no diré quin, que deia a Sant Cugat més del 50% del cens va votar a favor de la independència, un mitjà gran. Però clar, agafaven com a referència el cens de les últimes eleccions. I en aquest cas no es correspon amb la gent que podien votar, que eren majors de 16 anys i immigrants.
Vaig fer la comparació amb el conjunt de Catalunya. Clar, la comparació amb el conjunt de Catalunya es complica, depèn si agafes el 6-3 o el 5-4. Aquí serien els 6-3 de Catalunya. Per
exacte. Aquí incloem les dades...
Sí, majors de 16
majors
i
de
16
i els estrangers que hi podien votar.
Sí, perquè els cens estan 50 i pico mil. Si
exacte. I això dona un 46,3% a Sant Cugat.
Correcte.
Aclarit això?
Correcte.
Comentaris? Qui comença?
Home, Sant Cugat una mica ha sigut un reflex del que ha passat a Catalunya, sempre amb una tònica una mica més sobiranista, perquè és evident que no votem el mateix aquí que el cinturó estricte metropolità, però sí que la tendència, per exemple, comparada amb la consulta que es va fer l'any 2013, que van participar 13.000 i ara pràcticament s'ha triplicat, indica que la participació ha estat molt alta. Evidentment no hem arribat al 50%, però és que ahir sortia també un altre mitjà de comunicació, no? Les declaracions de la Forcadell el dia abans, quan algú li deia si arribarien al 2 milions de vot, va tenir un estirabot dient que t'has tornat boig o què? No? Vaja, en el millor dels casos ningú pensava que superaríem els 2 milions de votants.
Jo sí.
Tu sí, no? Això passa bastant, que la gent que era més escèptica sí que ho veia,
però
no?
Si potser
estaven més involucrats.
No, queda, va quedar gravat,
va quedar
gravat,
el que va dir. 2 milions, sí, jo deia un milió i mig, a partir d'un milió i mig ja podem començar a estar contents. I per mi la dada ha sigut la gran participació a Sant Cugat i a tot Catalunya, però Sant Cugat de bon matí ja veies el WhatsApp i el Twitter que anava però ple de gent que estava molt involucrada, molt emocionada, tot i la gran dificultat que tenia, perquè no era un referèndum legal. El dia abans hi havia amenaces, jo que treballo en un ajuntament allò, corredisses, perquè que ens han trucat d'aquí, que no sé què, l'altre, que sempre hi ha algú que està en contra, vull dir que no estava fàcil la cosa, i tot i així la gent va anar massivament a votar.
Més opinions. Insane.
Bueno, aquí a Sant Cugat sempre la participació està per sobre de la mitja, normalment, en aquest sentit, sorpresa relativament poca. Més enllà de les dades de participació, de si el sí, el sí, el sí no, etc., doncs, jo personalment estic contenta que la gent que va voler expressar la seva opinió ho va poder fer finalment, encara que amb totes les dificultats i les traves que ha posat el govern de l'Estat no s'ha pogut fer una consulta en el sentit més estricte del terme, que pugui ser homologada i que pugui ser valorada a nivell internacional, etc, etc. Per tant, jo crec que el que hem comentat moltes vegades aquí a les tertúlies, no? El camí són unes eleccions per poder realment comptar realment quants independentistes hi ha, quants no i quants opten per una via federal. Jo crec que el camí que queda i que hauria de ser abans de les municipals serien unes eleccions.
Jordi, no sé si estàs fent números.
No.
No?
Ah, he de parlar ja. Bueno,
sí, o si vols pot parlar del Toni i després...
S'empenya perquè diu que parlo menys.
Un dia portaré un cronòmetre,
jo t'he preguntat abans allò de Sant Cugat, perquè efectivament si comparem amb els estrangers inclosos, és 7 o 8 punts per sobre de la mitjana catalana, tant en participació com el sí. Ho vaig calcular l'altre dia, si calculem l'equivalent dels 6,3 milions, doncs seria això, 7-8 punts per sobre de participació i de sí, que està una mica en línia del que és el comportament polític, per dir-ho així, no? Habitual de Sant Cugat en eleccions o en processos participatius. Ara, jo volia fer una reflexió del 9N. Jo crec que correm el risc, o seria perillós que féssim, i m'explicaré, una reflexió autorreferencial, és a dir, aquest terç de catalans que estan mobilitzats, motivats, que han organitzat un procés participatiu que ha estat un èxit, que feixin una anàlisi només tenint-se en compte a ells mateixos. No? Ahir deia un sociòleg que va sortir a la notícia del vespre que bueno, només podem fer una anàlisi dels que mirem TV3 d'ell, per simplificar, no? Perquè hi ha 3.100.000 catalans i parlo només amb el 5,4, eh? Parlo a partir del 5,4, eh? Vull dir que, diguem, el percentatge més segur, per entendre's, bueno, tampoc és la paraula, hi ha 3,1 milions de catalans que no s'han sentit interpel·lats, per tant, que no hi han anat, no? Per tant, la reflexió hauria d'incloure no només aquella part més mobilitzada i que pot estar més...
Ah, la majoria silenciosa.
Un moment, deixa'm acabar.
Això, o ja, el millor ja que es van passar tot el dia parlant, jo què sé. Però dic que no només tinguem en compte la Catalunya aquest terç que s'ha mobilitzat i que pot estar molt satisfet dels resultats, o més motivada per afrontar, sinó tota la Catalunya realment existent, no? I una reflexió de cara al futur, de cara a projeccions que es puguin fer, i ara en la perspectiva, si l'objectiu és l'estat independent i tal, tinguem en compte que... Jo sempre calculo sobre els 5.400.000, eh? El sí és el 34%. 34% del cens, vale? 34% del cens. Tinguem en compte que tant Escòcia com el Quebec, amb més del 38% del cens, no va haver una majoria suficient, per la independència, no? Amb un 33% tu no tens prou autoritat democràtica, ni tens una suficient cohesió nacional darrere de la proposta per endegar, si això és del que es tracta, un procés d'independència.
Això
és una reflexió que plantejo jo i que crec que hem de tenir en compte si ara el que ve, si és el que ve, és una proclama ja avançada que cal fer eleccions i proclamar la independència de forma unilateral. Jo dic que avui, amb les dates d'avui, no hi ha base objectiva ni prou suport social per fer una cosa d'aquestes.
Toni.
Demà ha passat? No ho sé. Jo dic amb les dades del dia 9.
Toni.
Jo crec que el que anem repetint tertúlia rere tertúlia, per això és imprescindible votar. O sigui, és imprescindible saber quan som, de manera oficial, si tu vols dir-li així. Tornant al cas de Sant Cugat, que és on érem i després ja obrim a Catalunya... Clar, comparar la consulta d'aquest 9-N, no? amb què es podia comparar, no? Com dèiem la setmana passada, érem les consultes del 13-D, passem d'aquests doncs, 15 a 32, també això no és només que la gent ara tingui un interès de participació que abans no tenia, sinó que té un interès de decidir el futur polític de Catalunya, que és el títol de la consulta, i jo repeteixo, crec que aquest decidir el futur polític de Catalunya canviarà la manera d'entendre la participació política en el nostre país. La gent vol canviar segurament el que és la Catalunya dins d'Espanya, vol segurament doncs, un estat independent, tothom qui va participar doncs, es va pronunciar la majoria amb aquest 80% amb el sí, però jo crec que ho volem canviar absolutament tot, això primera. Segona, l'any 2009 no teníem l'alcalde de Sant Cugat dalt d'un escenari demanant el vot i demanant la participació. I de la mateixa manera que no teníem l'alcalde de Sant Cugat, no teníem moltes entitats que ara sí que hi són, no teníem moltes persones que ara sí que hi són, no teníem el gruix d'alguns partits que ara sí que hi són. Per tant, entre el 2009 i el 2014 ha passat alguna cosa més enllà de que la gent ara sembla que vulgui participar. La situació política a Catalunya a dia d'avui, doncs, la relació amb l'Estat és insostenible i hem de trobar una sortida. La sortida per la que opto, òbviament, és la independència, però el que ens cal és saber quan som. I, per tant, jo també crec que hauria de ser abans de les municipals, sobretot per no pervertir les municipals i, d'aquesta manera, tenir un escenari clar en el Parlament de Catalunya i que, si en aquest cas, si l'Estat no vol atendre cap mena de raó, per mi, en unes eleccions al Parlament de Catalunya on els partits es posicionin de manera clara i evident sobre, ja no el dret a decidir, que això era fa 2 anys, sinó sobre l'estat un estat independent per Catalunya, em sembla que els resultats que hi hagin en aquest Parlament de Catalunya seran vàlids per fer una declaració, per buscar els suports internacionals i per obrir les vies de negociació per constituir un estat propi.
A veure, la participació del terç és com dir que... És com pensar que el 100% dels catalans votaran algun dia alguna elecció és una utopia. Això sí que és una utopia. Normalment, en unes eleccions, el màxim que voten és el 70-75%. En aquest cas, tot i les condicions molt adverses, amb amenaces als directors, als funcionaris, i que la judicialització, ja ho comentarem després, però vindrà, no era fàcil. Jo he sentit molts comentaris de gent que deia jo no vull perquè esto no és legal. És que és igual el que votin després. Vull dir que el tema de la participació és un èxit, vaja, sense precedents. Dit això, amb números absoluts, com deia el Toni Ramon, efectivament, la manera de saber-ho seria votar d'una manera legal i acordada. I ja ho hem fet amb altres vegades. I si sumem, per exemple, a les últimes eleccions els vots del no, dels partits que defensaven el no directament, incloent-hi els socialistes, en aquest cas amb matisos, però si els assuméssim, per ser generosos, tindrien que socialistes, PP, Ciutadans, UPyD i Plataforma per Catalunya, tots junts, si voleu, tots junts feien 1.300.000 vots. 1.300.000 vots. A les últimes eleccions legals, convocades i votades, i escoltades amb el vistiplau de l'Estat. El sí-sí ja era 1.800.000. Vull dir que, en qualsevol dels casos, 1.300.000 vots de nos contra 1.800.000 de sí-sís. Vull dir que això està clar, que de moment...
Però aquest 1.800.000 tu els treus de la consulta de diumenge.
Sí, sí, sí.
Però clar, aquí estàs sumant gent de 16 anys que
correcte,
en teoria no podrien anar a votar.
Correcte.
Vull dir que no és el mateix terreny de joc,
no és el mateix, però són vots a les urnes. Això està clar. La segona cosa, la perspectiva que s'obre ara, bueno, això si voleu ho comentem després. Jo faria primer una mica d'anàlisi i ara parlarem de les perspectives.
A veure... Que la participació va ser un èxit, això jo crec que ningú ho posa en dubte. Bueno, sí, la senyora Alicia Sánchez Camacho, que ja ha dit que ha estat tot un fracàs de participació. Bueno, hi ha gent que està cega. Més enllà de...
L'Albert Rivera, que ho és ignorant, ho és mala persona, no? Bueno, però va comparar amb les cues del nazisme.
Dit això, va ser un èxit, molt bé, però jo crec que no podem comparar la participació política i el comportament electoral d'un procés participatiu, que és una consulta diluïda, al comportament polític electoral d'unes eleccions al Parlament de Catalunya. És que no es pot, perquè hi ha gent que no va a votar perquè simplement pensa que el seu vot no és útil, perquè no és una consulta amb efectes jurídics vinculants.
Encara em dóna més raó.
No, sí. Marc, és que a veure, veurem quin és realment el resultat en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Per això crec que s'ha de fer abans de municipals unes eleccions anticipades.
Tu vols dir que diumenge es va veure el sostre de mobilització de l'independentisme i que una altra cosa seria el seu sostre de vot en unes eleccions serioses,
exacte,
que és una diferència.
Exacte, i que la gent no es mobilitza igual en un procés participatiu com el que hem vist el diumenge a unes eleccions al Parlament de Catalunya. Això que es feia aquests dies de, bueno, el resultat del sí-sí, sumem els vots dels partits sobiranistes o els vots del sí-no, sumem els resultats del PSC, Iniciativa, no sé què... Jo crec que això no es pot fer, perquè estem parlant de coses totalment diferents.
Jordi.
No, diverses coses. Jo insisteixo que no ens podem quedar només amb aquest 33% com a única referència i a partir d'aquí fer projeccions. Si marca el sostre del vot independentista, no ho sé.
Jo faig la pregunta, és el dubte, home, que hi ha de diumenge. És mobilització o vot?
A veure, és possible.
Seria com dir, 100.000 vots és el sostre del no?
A veure,
tenint
en compte que l'independentisme estava molt mobilitzat i que se suposa que tothom que volia voltar és així, no tothom, però la immensa majoria va anar-hi.
A qui anava, això?
Però és el sostre, no? Jo estava al 36, no ho sé.
No, pregunto.
Podria ser.
O al 60.
Bueno, no ho sé, de moment, el que no podem fer, si estem dient que la participació ha estat tot un èxit i que ha anat tothom, no podem menystenir els resultats. I si ha anat tothom, vol dir tothom del sí-sí, se suposa. Tothom o una bona part. Ara, el tema de participació. Jo ja sé que en unes eleccions no participen al 100%, ni hi ha una consulta, però per exemple, a Escòcia van arribar al 85%, que no està malament, que... Del resultat del qual ningú pot qüestionar, perquè amb una participació del 85% aquí ningú pot discutir si ha sigut allò, si la cosa va a missa o no va a missa, per dir-ho d'alguna manera. Jo volia insistir en el tema quan deia això quan dic que hi ha 3.100.000 que no hi ha anat, vull insistir en una dada. Totes les enquestes diuen, i creiem-les, que entorn del 80% de la gent està per fer una votació que desencalli la situació. Bueno, doncs hi ha anat la meitat d'aquest 80%. Bueno, doncs això és un element a tenir en compte. I després una altra reflexió. A veure, si estem dient, i agafem com a referència, encara que no hagi pogut ser legal i no hagi pogut ser una campanya i tal i qual, com a referència una votació perquè la gent clarifiqui la situació, home, jo crec que el que hem de seguir reclamant és una votació legal amb totes les garanties perquè el resultat sigui inequívoc. No ho podem substituir per unes eleccions al Parlament de Catalunya. Amb unes eleccions al Parlament de Catalunya la gent vota altres coses. No vota només independència, si ho diuen ella, no. Això, perdoneu-me, és distorsionar...
Però és impossible.
Això és distorsionar...
Si no ho volíem fer,
Se m'ha acabat.
Jo el que estic dient, i em sembla que és el que va dir el president de la Generalitat la mateixa nit, aquesta votació, amb tota la importància que té i amb tota la evolució que van dir, no pot substituir una altra feta, si em permeteu l'expressió, amb cara i ulls. Jo crec que la votació que encara està pendent, no dic si es podrà fer o no, però que encara està pendent, no la podem substituir per unes votacions o unes eleccions al Parlament de Catalunya.
Toni.
Jo crec que sí, sobretot en el moment que l'intent de fer una consulta, un referèndum de manera acordada i legal, com diria l'estat espanyol, doncs s'ha fet i ha estat doncs un cop de porta als morros. Jo crec que és possible quan només sents que insult i menys teniment a l'hora d'organitzar una consulta com la del 9N, i crec que és possible en el moment que els partits s'hauran de posicionar claríssimament quin és el futur polític per a Catalunya, si volen un estat independent o no, i a més que res és inamovible, o sigui, no vol dir que no haguem de votar altres coses o decidir altres coses en unes eleccions al Parlament de Catalunya, només faltaria. Ara, també en el moment que ens trobem en un procés constituent, si tu vols, ja hi haurà aquelles eleccions que decidiran quin model d'estat volem, quin partit volem que ens governi, i totes aquelles coses que han de fer possible doncs, que un país normal funcioni. Jo crec que, tornant una mica al tema anterior, el fet de que els que vam anar a votar, jo crec que la gran majoria érem conscients que no s'acabava res el 9N. O sigui, la gent estava molt contents, fins i tot amb vermelló a les galdes, alguns amb llàgrimes als ulls, però crec que tothom era molt conscient, des del president Mas, jo crec, fins a la majoria dels votants del CSI, de que no tancàvem res, de que hem de continuar treballant, hem de continuar remengats. Jo crec que a l'avís doncs, que hem mobilitzat 1,8 i que 1,8 són els que són, doncs el que ens ha d'encoratjar és a continuar-nos explicant, a continuar explicant per què volem un estat per Catalunya i la seva viabilitat i quines serien les possibilitats que ens donaria o que ens podríem dotar en un nou estat. Cal continuar treballant. Jo crec que això n'és molt conscient Òmnium, n'és molt conscient l'ANC, n'és molt conscient el president, n'és molt conscient Esquerra, la CUP, Iniciativa, etc. No hem tancat res, però davant de l'escenari de Porta als Morros, jo crec que el que cal o es pot tirar per la via d'unes eleccions al Parlament de Catalunya. I després, en el tema dels percentatges, certament Escòcia superava el sí a la independència, superava el 45%, però no era la majoria. Sí que en un escenari com aquest, l'Estat, en aquest cas el britànic, si tingués seny, tingués vista, ha de fer una lectura de que té un 45% de la població d'Escòcia que els ha dit que no volen ser de la Gran Bretanya, que volen ser independents. Per tant, encara que no siguin la majoria, són un ampli volum de gent que vol un altre estatus polític pel seu país. Per tant, un governant no pot menys tenir un ampli volum de votants que t'està dient que no vol formar part del teu estat. Per tant, jo no veig la intel·ligència britànica en el govern espanyol, no la veig per enlloc, però sigui el que sigui el resultat, s'han de fer moltes lectures d'aquests resultats i s'han de respectar molt tots els percentatges d'aquests resultats.
A veure, en aquesta votació jo crec que hem assistit a la mort del sí no, perquè ara ja han tret un vot important, però l'han matat per dues bandes. L'han matat per la banda del sector unionista, perquè diu, vale, sí no, però realment ningú de l'estat espanyol ha posat cap proposta sobre la taula, cap proposta, de dir, una tercera via no existeix. I per tant, a partir d'ara ja, el segon factor és que arribarà el moment que ens haurem de decidir si volem independència o no volem independència. El sinó va ser una concessió a part d'Unió, a part d'Iniciativa i a part dels socialistes que tenien esperances en que hi hagués una continuïtat de diàleg, però ara aquest diàleg no, ni s'ha donat ni se l'espera. El president Mas aquesta setmana farà una carta a Madrid dient, escolta, mireu el que ha passat a Catalunya, creieu que hauríem de parlar? I la resposta ja ens diuen quina és. Sí, jo també t'enviaré una carta del fiscal imputant-te. Aquesta serà la resposta dels que encara pensaven en que hi havia un diàleg. Nosaltres, Catalunya, ha de seguir tots els passos per carregar-se de la legitimitat com fins ara. Ara ho comunicarem, però és que això va abocat Evidentment estic d'acord, estem d'acord tots ara a la taula, que això acabarà amb unes eleccions, digue-li com vulguis, plebiscitàries, referendàries, autonòmiques, digueu-li com vulgueu, però és evident que tornarem a votar, però també és evident que si ara ja no ens han deixat votar amb un referèndum ni tan sols amb una consulta, això acabarà amb una declaració unilateral.
A veure, insisteixo, del resultat de diumenge no es pot deduir ara el que has dit tu, que el federalisme o la tercera via, el si no, està mort. Hem d'esperar a que hi hagi A, o un referèndum consulta vinculant, o B, unes eleccions. Sembla que anem cap a unes eleccions. Però és que no es pot deduir del procés participatiu del diumenge res més enllà de que sí, que va ser un èxit de participació i que el vot del sí-sí estava molt i molt mobilitzat, que això ja ho sabíem. Hem d'esperar a que hi hagi unes eleccions, Marc.
Però no està mort per nosaltres, pels catalans, està mort perquè no hi ha nadie en l'altra part. Que hi ha algú? No, no hi ha ningú allà.
Jordi, està morta la tercera via?
Jo, això de que la pregunta va ser una concessió, jo no sé si va ser una concessió, en tot cas, si la pregunta és si és el que vol dir, que havia de ser sí o no, el sí no hagués variat. Vull dir, en tot cas, el sí no, doncs hagués sigut més homogeni i el sí ha estat el mateix. Això no hagués variat. Jo insisteixo amb el tema, si ara es tracta de posar proa a la proclamació, com que va dir el Marc, una literal d'independència, insisteixo que no hi ha baixa social suficient. Canadà, Quebec i Escòcia entre 38 i el 40% del cens, no dic de la votació, del cens. Aquí 34. Jo només dic aquesta
dada, jo només dic
que Escòcia i Quebec amb un percentatge més elevat de 6 respecte al cens global no se'n van sortir. Jo només dic això.
Escòcia mai ha tingut un moviment darrere.
Mantet, deixem acabar, sisplau. Marc, anem molt bé, la tertúlia falta 20 minuts. Deixem acabar. Marc,
es tanca, encara no creu, estàs al·lucinant de com aconseguim tants vots i tants diputats aconseguiran.
Marc, deixem acabar, sisplau.
Jo veig que tinguem en compte aquests referents. Una altra cosa, a veure, jo crec que el que no val és, per una banda, intentar substituir unes eleccions del Parlament que no tenen facultat de referèndum o consulta per una consulta explícita on el demanes a la gent un vot per una cosa. El que acabem de fer, tu li demanaves explícitament a la gent el vot sobre una cosa molt concreta. I pam, i s'ha votat amb tota la seva dificultat i tal. Però ha quedat clar que 1.860.000 catalans tal volen, amb un sí-sí volen independència. Aquesta nitidesa del vot, aquesta explicitació del vot, tu no la pots traslladar a una eleccions del Parlament de Catalunya. Perquè, entre altres coses, estàs posant entre l'espasa i la paret votants de bastants partits, no només d'un, de dos o tres o quatre, de dir, bueno, i ara què cony voto si aquí el que valdrà és el si no i no el meu vot a l'adhesió a un projecte polític. I això val per Convergència i Unió, val per inclús pel PSC, val per Iniciativa i val per un altre partit. No? Que, bueno, no tota la gent que vota aquests partits vota independència. Això les enquestes ho diuen reiteradament. Aquesta gent la fons entre els pots a la paret. Bueno, ara resulta que si jo vull votar una formació perquè és més conservadora o és més progressista o no sé què, ara em foten amunt d'allò perquè resulta que l'element definidor no és el projecte que presenti per Catalunya, si és el sí o no. Estàs deteriorant, estàs distorsionant el que és el caràcter d'unes eleccions del Parlament de Catalunya. Toni. No hi ha res més nítid que dir, senyors, sí o no.
Toni.
O, altres preguntes. Statu quo, sortida federal o independència, és igual.
Ja
això és nítid, això és indiscutible.
Ens agradaria poder-ho fer això. Ja ens agradaria poder-ho fer.
Jo dic que una cosa no pot substituir l'altra.
No, Toni, i tant que pot.
Mira, estic d'acord en part del teu discurs. Totalment d'acord. Ara, no ens deixen. O sigui, la via del referèndum es va provar.
Tampoc ens deixarà ser independents unilateralment, tampoc ens deixarem.
No, però ens ho agafarem.
Això s'agafa i te'n vas a casa.
Ah, exacte, te'n vas a casa. És quan vas a casa.
És evident que l'endemà...
Toni,
és evident que l'endemà de la declaració no serem independents. Això em sap que és evident i dir el contrari seria mentir i enganyar. L'endemà de la independència, o de la declaració, perdoneu, cal reconeixement internacional i cal negociació amb l'Estat. Calen negociar actius, cal negociar passius. Per tant, element de negociació no n'hi haurà d'haver-hi. Ara, que és desitjable. El referèndum era la principal via. Jo he sentit Junqueras, he sentit la CUP, he sentit el president Mas parlant de referèndum i de la necessitat d'un mandat democràtic des del primer dia. Després ho hem transformat en una consulta a veure si per aquí la podíem fer. Tampoc. Hem intentat fer un procés participatiu. També s'ha criminalitzat. Per tant, no, o sigui, la consulta o el referèndum, sí, no, seria el desitjable. No ens el deixen fer. Què fem? Què fem? No ens el deixa fer el PP. No ens el deixa fer el PSOE. Podemos depèn del dia. Què hem de fer? Per tant, convertir unes eleccions al Parlament de Catalunya en el poder escollir el futur polític del país, em sembla que serà una dins del mal una de les millors solucions. I a partir d'aquí es poden pactar moltes coses. Poden pactar els partits entre ells, ja sabeu que jo sempre parlo com a persona individual, poden pactar amb societat civil, poden pactar, ens presentem junts amb una proposta política concreta i amb el compromís de constituir un nou estat i amb el compromís de que en 2 anys convoquem unes eleccions on ara sí cadascú es presenta sol i cadascú presenta el seu model d'estat. Es poden fer múltiples coses. Ara, la que s'hauria de fer, no ens la deixa fer. Cap dels dos grans partits, i el que comença a ser un partit emergent a l'estat espanyol, depèn del dia. Per tant, no ens quedarà, jo crec, malauradament, més remei que tirar d'unes eleccions al Parlament de Catalunya per saber quan som.
O sigui, ens van comptar.
A veure, el diumenge em toca.
Final. Tor final.
Tor final, ja, ostres.
Breument.
A veure, està clar, com diu el Toni, com diem tots, l'ideal seria poder fer un referèndum com cal i seria comptar tants caps, tants barrets. Això no té cap fulla. Però com que no ens deixen ni ens deixaran, haurem d'anar al pla B. El pla B que és, haurà d'haver-hi una proclamació pel Parlament, una via legítima.
El primer ha d'haver-hi unes eleccions,
sí, sí,
no?
Sí, hi haurà unes eleccions.
Doncs saltem el pas, no?
No, es podria fer demà. Demà hi ha elecció, demà hi ha el ple al Parlament i demà es podria proclamar. Però per donar encara, perquè hi ha una majoria sobiranista pel sí, avui, o sigui, demà, el portaveu, i tant, només Convergència i Unió, Esquerra,
Resta Unió,
algun socialista
suelto... Estàs fent trampes de Resta Unió.
No, resten 3.
Deixem acabar.
Resten 3 d'Unió. Demà es podria fer una proclamació de sobirania i d'independència de Catalunya. Demà, dimecres i dijous, que són els dies del ple del Parlament. Però passarem per les urnes precisament abans de fer això, perquè com que no ens deixaran votar, com diu el The Guardian avui, diu, és que The Guardian veu inevitable un referèndum a Catalunya, The Guardian, que és un diari britànic més aviat conservador, no és allò... Per tant, això es podia fer demà, però es farà després de passar per les urnes. 1. 2. Què fem l'endemà de fer la declaració unilateral? Evidentment, hi haurà una sèrie de processos judicials i de tot en marxa, i nosaltres ja hem... Jo crec que amb la votació d'aquest diumenge ja s'ha començat el compte enrere. I això ja no té d'aturador. I què passa quan es proclama la independència? Diu, home, la gent l'endemà, doncs, com l'endemà de l'11 de setembre del 1714, doncs, van anar a treballar més o menys, van començar a fer la seva feina, aquí passarà el mateix, però passaran diverses coses. Una és que s'internacionalitza el procés perquè ja ho està. La premsa mundial ja ens mira. Només cal veure les reaccions d'aquests dies, o el que dèiem del The Guardian, o Le Monde, tota la premsa internacional sap el que passa. Un cop ho tinguem feta la declaració, evidentment hi haurà països que ens reconeixeran. Entre altres coses perquè Espanya no té molt bona premsa a molts nivells internacionals. I la segona cosa que passarà serà que s'oferirà una negociació. Els primers interessats en negociar seran els espanyols, que tenen un deute que no poden pagar i que tenen uns actius que els interessa cobrar.
Breument, els altres, alguna cosa més?
La gerra de llet quan es trenca en aquest conte?
No, és la... És
Ainsane, Toni?
És que a mi em sobta...
No?
Els abanderats del progressisme.
Molt d'acord amb el Marc.
Sí.
Bueno, això com que tenim...
Estàs parlant en plorar, a mi no m'hi fico.
No, l'Ainsane quedava fora.
No, ja ho he dit, o sigui...
Si a l'infart miocardi en respecte a tots, com que tenim qüestió de parlar d'aquí mig any o un any...
Mai,
jo.
Hauríem de fer la tertúlia de dimecres, perquè ara migdia en parlaran i tot, igual el que
seria... Ja ho anirem veient.
Digues, que és imprescindible una selecció del Parlament de Catalunya, és evident.
Hem de marxar. Ainsane, Jordi, Toni i també Marc, moltíssimes gràcies als quatre i fins la setmana que ve. Molt bon dia.
Bon dia.